COPE Catalunya i Andorra.
Estàs informat.
Migdia tranquil, molta tranquil·litat a la localitat gironina de Salt, combinat amb el nerviosisme del que ha passat i la preocupació de si aquesta nit tornen els incidents. Bona tarda, sóc Carlos Losada i el municipi saltenc amb 34.000 habitants acumula una setmana d'aldarulls, enfrontaments amb la policia i violència al carrer. La causa són concentracions no comunicades a l'autoritat contra el desnonament d'un imant i la seva família en un pis de la localitat que es va fer per ordre judicial després de 5 anys sense pagar el lloguer. Primer va ser un assetjament contra la comissaria dels Mossos i aquesta passada nit un centenar de violents, la majoria encaputxats, van llançar ampolles de vidre, pedres, objectes contra la línia policial, a més de cremar contenidors, trencar càmeres de seguretat i mobiliari urbà. La nit ha acabat concretament amb 6 detinguts. El so dels aldarulls aquesta nit a Salt era aquest. Aquest és el so que hi havia aquesta matinada al centre de Salt, a la plaça de l'Ajuntament, al carrer Major, al carrer Manuel de Falla, també al carrer Països Catalans, on hi ha molta activitat, tant comercial com institucional. Sergi Tor, bona tarda.
Hola, bona tarda, Carles.
Mira, ens centrem primer en els comerciants i els veïns de Salt. Com estan hores d'ara? Què diuen, Sergi?
Doncs hi estan nerviosos, desesperats i fins i tot amb un punt de por. No consideren que es tracti d'una bretolada i reclamen coses tan senzilles com que hi hagi més policia al carrer i majors penes pels infractors. I a més ho consideren com a mesures preventives. La Montse, veïna de Salt, és afectada, en relata a COPE Catalunya i Andorra, la nit amb incendis i trencament de càmeres i la por al cos.
Sí, a la banda de darrere que tenim un pàrquing que és comunitari, aquests sis van trencar com se'n diu, les càmeres que graven per poder entrar al pàrquing i així, els van anar destrossant. Però bueno, vaig tenir que marxar aviat perquè encenien els containers i feia una mica de... La veritat que feia una mica de por.
I aquesta violència nocturna té conseqüències diurnes. Aquest matí tot està buit. La Luchi té una botiga al centre de Salt on es van produir els incidents, un local històric des de fa molts anys obert, i ens ha explicat aquesta falta de clients.
Nosaltres tenim un negoci i clar, sí que és veritat que és preocupant. A més que aquestes imatges tothom veu i la gent que, per exemple, me ve de Bescanó, que ha de venir aquí al mig de Salt, justament on passa això, no me vindrà. No. I és preocupant, clar que sí. Havia una manifestació de tota aquesta gent i, clar, nosaltres estem aquí al carrer de l'Ajuntament i jo, a la meva botiga, no va entrar ningú. Entre que els carrers tancats, tota aquesta gent al carrer, no me va entrar ningú i això a nosaltres ens genera una angoixa, clar, i és no està bé.
La Lucha ens fa una radiografia del que considera la situació a Salt. Considera que falta policia, que hi ha vacances que no s'arriben a cobrir i creu que ha d'haver-hi canvis en la llei, perquè si no tornarà a passar el mateix.
La policia de Salt són pocs. Fa poc vaig llegir que havia un post per ser el jefe de Salt i no es va presentar ninguna persona per ser el cap de policia de Salt, perquè saben el problema que hi ha aquí. També crec que el proper pis que sigui intentat, que aquesta gent intenti ocupar el que sigui, que la policia vagi allà a fer la seva feina, tornarà a passar el mateix. Jo tinc coneguts, no?, que són de la policia i tot això, i moltes vegades ens expliquen, no?, i diu, és que, per exemple, tenen un acte delictiu o el que sigui, o fan una cosa malament, doncs la policia va allà, fa la seva feina, agafa, mentre la policia està fent els papers, ja estan sortint per la porta de darrere.
Les veïnes consultades per migdia a COPE lamenten sobretot la estigmatització de Salt, aquesta injusta generalització d'una població de 34.000 habitants on un centenar d'encaputxats trenquen la convivència.
Déu-n'hi-do, Sergi, la fotografia que ens han fet aquestes dues veïnes de Salt. A l'espera del que pugui passar, a les pròximes hores, si és que passa, esperem que no, el sindicat de Mossos USPA considera que Salt està perduda i l'alcalde d'aquesta localitat, Jordi Vinyes, respon i desvincula la violència al carrer amb la causa del desnonament de l'imant i considera que no hi ha cap ni una relació, oi?
Sí, l'alcalde vol recuperar el control i la convivència que volen tots els habitants de Salt. Amb roda de premsa, l'alcalde de Salt, Jordi Vinyes, d'Esquerra Republicana de Catalunya, defensa que el desnonament i la violència no tenen cap mena de relació i que el que ha succeït és una acció d'encaputxats amb l'únic objectiu de fer mal.
A mi m'agradaria separar-ho, perquè ahir ens van trobar en el carrer gent encaputxada, per tant, gent que venia preparada, disposada doncs, a fer actes vandàlics. Per tant, d'alguna forma, jo superaria els dos fets, el desnonament dels actes vandàlics d'ahir. Ja sabem tots que quan hi ha una concentració, a vegades es convoca amb molt bona fe, però a vegades hi ha gent que s'hi apunta per generar diferents aldarulls. I, per tant, anar amb la cara encaputxada, entenc que la voluntat d'aconseguir un resultat només pot ser un resultat de desordre públic.
L'inventari de destrosses són 12 contenidors cremats, un cotxe policial danyat, trencament de vidres de vehicles privats i de càmeres de seguretat i de 3 parquímetres. Balanç de ferits, un mosso d'esquadra ferit i de detinguts, 6 persones detingudes. Més dur ha estat el sindicat policial de Mossos USPAC. El seu portaveu, Albert Palacios, considera que els aldarulls de Salt no són cap mena d'excepció per una causa aïllada, sinó que seran una generalització amb altres municipis de Catalunya.
Donde cualquier pequeño incidente da a pie a la gente a quemar, a atacar a la policía, rodear una comisaría. Ahora esto ya es la punta del iceberg y ya no parará. Lamentablemente ya no parará y esto será el pan nuestro de cada día en Cataluña.
Ara és confiança que aquesta nit es pugui ser tranquil·la, que no hi hagi cap mena de concentració. Tot i això, continuarà el dispositiu policial conjunt per si es repeteix una concentració violenta com la de les últimes nits.
Gràcies, Sergi. Esperem que no hi hagi incidents aquesta passada nit. Nosaltres el que fem ara és ja obrir l'àrea de serveis quan manquen 3 minuts per 2:45. Comencem parlant de la previsió del temps. Després dels ruixats que hi van afectar moltes comarques avui, la jornada s'ha iniciat també amb xàfecs, però sobretot a les comarques de Girona durant la nit i la matinada. Per exemple, s'han acumulat fins a 5 litres per metre quadrat al pantà de Sau o 6 a la localitat d'Anglès. L'ambient serà semblant al de dimarts, amb temperatures que al migdia es mouen entre els 14 i els 18 graus de màxima i les més altes s'esperen al sud i també a Ponent. Durant el matí es notaran o s'estan notant ja a moltes comarques al Mestral, les Terres de l'Ebre i la Tramuntana a l'Empordà. Doncs ara ens queda per saber com està la xarxa viària. Avui li preguntem a la Marta Carbó. Bona tarda, Marta.
Bona tarda. Aquesta hora hem de destacar un vehicle avariat a tocar de l'ús de la Trinitat. Talla un carril d'entrada a Barcelona i això provoca més de 4 quilòmetres de cua a la C58 des de Ripollet i que s'hagi obert el carril Gusbau per tots els vehicles excepte camions de més de 7,5 tones. A banda d'això, també es veu afectada la C33 amb 3 quilòmetres de retencions des de Montcada fins al nus de la Trinitat. A la C16, un vehicle avariat també talla un carril a Viladecavalls en sentit Manresa. En aquest tram no ens consten retencions. I sí que hi ha aturades puntuals a la Ronda de Dalt de Barcelona en sentit Llobregat a la zona d'Horta. De moment això és tot. De seguida de trànsit. Molt bona tarda.
COPE Catalunya i Andorra. Estàs informat.
Els educadors socials de Catalunya treballen en situacions d'igual risc que els seus companys de Badajoz, on aquesta setmana una treballadora va morir després de ser atacada per 3 menors que vivien en un pis tutelat. Els educadors socials catalans fan avui una jornada de solidaritat i també de protesta per denunciar les condicions precàries amb les que han de fer la seva feina i que es tancarà amb una concentració a la plaça de Sant Jaume. Concretament serà a les 6 de la tarda. Els educadors ens han explicat aquest matí que és una feina perillosa i sobretot poc reconeguda. Tot això i més coses li han explicat al Mario Quero.
Totalment, Carlos. La situació dels educadors socials a Catalunya és alarmant. Els professionals denuncien unes condicions laborals precàries, falta de recursos i personal, així com protocols d'intervenció i prevenció, que actualment són ineficaços per garantir la seguretat. Hem parlat amb Olga Giné, membre de la Junta del Col·legi d'Educadors i Educadores Socials de Catalunya.
El sistema ha fallado, entonces, cada minuto que pasa, sin revisar esas condiciones de alta complejidad en las que trabajamos, nos estamos exponiendo a que puedan pasar otras tragedias.
Cal destacar que, segons l'informe de l'Estat de l'Educació Social a Catalunya, el 2023 prop d'un 30% dels professionals han patit algun tipus de violència. Tanmateix, en aquest 2024, UGT denuncia que s'han reportat 108 agressions als centres de menors de la Generalitat, que només són un 10% del total, i afegeixen que, sumant les xifres dels centres concertats, es podrien superar el milliar d'agressions anuals a Catalunya. Olga també ha recordat que en el dia a dia altres règims, com l'Uber, també es poden enfrontar a tota mena de situacions de violència, i recorda que necessiten unes ràtios adequades per fer front a aquestes situacions?
Educadores y educadores sociales tenemos una formación educativa. Evidentemente, como asignatura no tenemos la defensa personal.
Finalment, cal destacar que avui han convocat protestes als centres de treball i a les places de totes les capitals de província catalanes.
I ara parlem del caos al servei de Rodalies, que avui ha arribat al Parlament. Concretament, ho ha fet a la sessió de control al president Salvador Illa. Solucions per als usuaris? Doncs molt poques. Tot ha quedat en un intercanvi de retrets entre el president Illa, el PSC, Esquerra i Junts sobre qui té més responsabilitats en aquest històric disgavell que és el servei de Rodalies. Yolanda Canales.
Prèviament s'ha rebutjat una petició de Junts perquè el president de la Generalitat comparegués avui mateix al Parlament per donar explicacions sobre Rodalies. Salvador Illa ho farà el proper 25 de març. Però en tot cas, Illa sí ha parlat avui sobre el caos ferroviari dels darrers dies, perquè sobre aquesta qüestió li han preguntat a la sessió de control Junts, Esquerra, Comuns i la CUP. El president de la Generalitat ha reconegut que la solució als problemes de Rodalies no serà ni fàcil ni immediata, però també ha garantit que el govern ho resoldrà i ha demanat a la resta de grups una actitud constructiva. Des de Junts, Albert Batet ha acusat el president de la Generalitat d'estar amagat, mentre que el republicà Josep Maria Jové li ha demanat lideratge i que doni un cop de timó. I de qui és la culpa de tot plegat? Doncs aquí tothom s'ha passat les responsabilitats uns als altres. Albert Batet assenyala Salvador Illa.
D'un president s'espera lideratge, que dongui la cara davant dels problemes de la gent. President, vostè no es pot amagar més. Viu amagat permanentment darrere la falsa propaganda de la normalitat. Més que el govern de tothom, és el govern que fa anar tard a tothom.
Illa, al seu torn, recordava que els últims anys la gestió de les infraestructures a Catalunya ha estat en mans, precisament, de Junts.
Resoldre Rodalies no serà fàcil, però ho resoldrem. Deixi'm recordar-li també que dels darrers 15 anys, 12, la Conselleria de Territori ha estat en mans de responsables de la seva formació política.
I des d'Esquerra, Josep Maria Jové demanava a Illa que no passi culpes, perquè els socialistes han tingut responsabilitat a ministeris, Renfe i Adif.
No centrifugar la responsabilitat en governs anteriors, com fan alguns dels seus alts càrrecs, sabent, com sap tothom, que són els socialistes els que han tingut les responsabilitats històriques a capdavant de ministeris, de Renfes o de DIFs.
Els comuns, al seu torn, han demanat al president de la Generalitat més transparència, recursos i un calendari clar. I la CUP ha lamentat el que consideren un maltractament del govern central cap a Catalunya en matèria d'inversions.
Gràcies, Yolanda. Parlo ara del consum d'insectes com a font de proteïna, que a més està guanyant popularitat com a alternativa sostenible enfront, per exemple, de la carn. En un món amb recursos limitats i una creixent població, els insectes es presenten com una opció eficaç i accessible per satisfer la demanda alimentària global. Entre els insectes més destacats es troba el cuc de la farina, les larves de la qual ofereixen una proteïna d'alta qualitat, rica en vitamines, minerals i fibra, i també amb lípids. Aquest tipus de proteïna és una alternativa interessant a ingredients tradicionals, com per exemple la farina de peix. A més, la farina de cuc es pot utilitzar en diversos productes, com a pans, pastissos i compotes, la qual cosa obre noves possibilitats per a la seva inclusió en una dieta quotidiana. Si bé el sabor de la farina de cuc pot ser subtil i es defineix com torrat o marró, el seu valor nutricional i sota impacte ambiental la converteixen en un ingredient prometedor per al futur de l'alimentació. A principis d'aquest any, d'aquest 2025, la Unió Europea va donar el vistiplau a la utilització de la farina de cuc en diversos productes. Aquest matí, arran en COPE Catalunya i Andorra, ho hem parlat amb l'investigadora de l'IRTA, Núria Tous, està també ella, la Yolanda Canales.
La farina de cuc és considerat un aliment segur per la salut humana. Aquest producte ja va ser autoritzat fa uns anys, el 2018, per usar-lo en l'alimentació, i ara el que s'ha fet és una adaptació del mètode de processat. I per donar el vistiplau plau a tots aquests productes, abans l'Agència de Seguretat Alimentària Europea en fa una valoració de seguretat des de diferents àmbits, com ens explica la Núria Tous, que és investigadora de l'IRTA.
Abans d'això, doncs, l'Agència de Seguretat Alimentària Europea, la EFSA, fa una avaluació de seguretat, tant pels consumidors com les persones que treballen en aquest tipus de producte, pel medi ambient, i doncs en aquesta avaluació també es mira la possible, si hi ha possibles riscs de contaminants, bacteris o substàncies tòxiques, però com que aquest producte ha arribat a la regulació, doncs és un producte considerat segur.
Aquesta farina està autoritzada per l'ús en productes que són proteics, galetes, plats preparats en base de lleguminoses i també de pasta, i pel que fa, això pel que fa a l'alimentació humana. Però també està aprovat per ser usat en alimentació animal, com en pinsos per a mascotes, en l'agricultura o en l'aqüicultura. I això sí, aquesta farina ha d'estar degudament identificada i etiquetada al llistat d'ingredients perquè té proteïnes que poden ser al·lergèniques.
La farina de Tenebrio Molitor també presenta unes proteïnes que poden ser al·lergèniques i que podrien donar al·lèrgia a persones que, per exemple, ja tenen al·lèrgies a crustacis, àcars o a la pols, no? Llavors, la mateixa regulació ja indica que qualsevol producte que contingui aquest ingredient ha d'anar perfectament etiquetat.
I què pot aportar la farina de cuc? Proteïna, i a més, de molta qualitat, diu la Núria Tous, però també pot aportar lípids. I en un futur es pot considerar una alternativa als insectes com a aliments? Doncs bé, la Núria assegura que aquesta proteïna que porten pot ser un complement.
Potser no suplementaran una gran part de la proteïna, de l'altra part de proteïna que estem consumint, no, però sí que pot ser un complement extra a les nostres dietes. Acaben d'entrar ara recentment en el mercat i és una possibilitat més, no?
Des del 2021, la Unió Europea ha aprovat l'ús de 4 insectes com a aliments, generalment en forma deshidratada o en pols. El cuc de la farina, la llagosta migratòria, el grill domèstic i la larva de l'escarabat de la floridura del gra.
Doncs ja hem conegut més coses del que és això de la farina de cucs, que ja Europa ha donat el vistiplau perquè es pugui utilitzar en aliments de consum humà. Nosaltres volem abordar la qüestió dels insectes des d'un altre vessant, concretament des de la comercialització. I per ell hemos llamado Alberto Pérez, que és el propietari d'Insectum, que és l'únic establecimiento de España que comercializa, pues eso, insectos. Alberto, buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Bueno, explícanos un poco qué tipo de insectos tenéis en vuestra tienda y cuáles son los más populares en el sentido de los más buscados.
Bueno, a ver, los insectos que tenemos en nuestra tienda son los que están autorizados por ley. Uh-huh. Las cuatro especies que en este momento están autorizadas, que son el grillo, el gusano de la harina y la langosta. Esos son los tres que tenemos. Hay una cuarta especie autorizada, que es la larva del escarabajo del estiércol. Pues esos son los insectos que trabajamos.
¿Y cuáles son los que tienen más salida, digamos?
Pues yo te diría más o menos a partes iguales. A ver, la langosta menos, porque es más grande, también es un poquito más cara. Yo creo que el que más vendido pues sería el grillo.
Luego hablamos de precios, si te parece, Alberto, pero explícanos sí. Antes el perfil del cliente que compra insectos comestibles, ¿cuál es? ¿Cuál es el que tenéis como cliente vosotros?
Vale, pues hay dos tipos de perfiles. Uno es el perfil del público, que es pues personas que quieren probar por primera vez los insectos, ¿no? Uh-huh. Ese es un perfil de público. El otro perfil de público pues ya viene a ser más profesional. Ya me refiero pues a cocineros, restaurantes, empresas de catering, también
empresas,
y claro. Empresas para eventos, universidades también, para estudio, etcétera. Ese es el segundo perfil de clientes. Sí.
¿En qué rango de precios se encuentran los productos, los insectos que tenéis?
Pues, por ejemplo, en las cantidades más pequeñas, que hablaríamos sobre 10 gramos, pues están precios de ahora de 6 euros, 6,50 euros. Uh-huh. Esto se va abaratando conforme la cantidad es mayor. De hecho, pues el kilo de grillos pues está sobre 60, 70 euros el kilo.
¿Y el insecto más caro y el más barato y el más vendido que tenéis?
El más caro es la langosta. Yeah. Langosta. Sale bastante más cara. Uh-huh. Y el más barato, pues entre el grillo y el gusano de la harina tienen un precio, uh-huh, un precio muy similar, casi, uh-huh, casi el mismo.
Uh-huh. Vosotros nos comentabas, vendes insectos, evidentemente, que es lo que estamos hablando. Sí. ¿También tenéis algún servicio o algún libreto para que enseñe formas de cocinar o consumir estos insectos? ¿Vosotros recomendáis algunas formas o fórmulas para poder consumirlos, Alberto?
Pues, a ver, recomendamos fundamentalmente dos maneras. Una es comerlos solos a modo de snack o de aperitivo. Y la otra, que yo creo que es más interesante y más conveniente, es integrarlos en otro tipo de comidas o de preparados. Por ejemplo, yo siempre recomiendo las ensaladas. En cualquier ensalada se le puede añadir algunos insectos, unos grillos, unos gusanitos. Le estamos dando un toque crujiente a esa ensalada, aparte de un gran aporte de proteínas.
¿Son insectos de producción nacional o los importáis?
Pues son importados, porque pese a que la legislación que los autoriza para consumo humano es a nivel europeo, pero luego cada país miembro de la Unión Europea tiene que regular lo que es ya la cría y la producción, ¿no? Y en España en eso vamos por detrás. O sea, que no hay regulación. Entonces, si bien los insectos o estas especies de insectos están autorizadas para su comercialización para consumo humano, no hay legislación que regule la cría y la producción en España. Con lo cual, no se puede criar y reproducir en España, siempre hablando de consumo humano. Por lo tanto, vienen, yo concretamente los importo de Bélgica.
De Bélgica. Tú me imagino que consideras que la dieta del futuro pasa por los insectos, ¿no?
Sí, claro, y ya hace años que la FAO emitió o publicó un informe en el que ofrecía como solución el consumo de insectos, como solución a un futuro en el que hubiera escasez de comida, ¿no?, a nivel mundial. Entonces, no se trata de que sustituyamos otros alimentos, como la carne, por insectos, sino que lo complementemos.
Nutricionalmente también son muy, muy importantes los insectos, ¿verdad?, que aportan mucho, ¿verdad?
Sí, sobre todo proteínas. Vale. Están rondando sobre el 50-60% de proteínas, lo cual es un porcentaje muy alto comparado con otros alimentos que ya consideramos proteicos, como son la carne, los huevos, etcétera.
Muy bien, pues nada, Alberto, ha sido todo un placer escuchar tus explicaciones sobre las propiedades de los insectos. Él es el propietario de Insectum, el único establecimiento de España que comercializa esto, insectos, Alberto Pérez. Alberto, gracias, buenas tardes y que vaya muy bien, ¿eh?
Buenas tardes, gracias a vosotros, un saludo.
Doncs fent canvi per l'actualitat d'aquest matí a Catalunya i Andorra, hem arribat al moment de fer una breu parada, un breu parèntesi publicitari. Després el Sergi Tort atansa a l'última hora de l'accident de 9 operistes catalans a Armènia, que recordem-ho a fer lamentablement un mort, 7 ferits de diferents consideració i un d'ells que ha resultat il·les. Serà d'aquí 2 minuts.
COPE Catalunya i Andorra.
Estàs informat. Jorge Bustos y Pilar Cisneros en X, en @mediodiacope, en nuestro muro de Facebook Mediodía Cope, o mándanos un mensaje de voz al 618-83-1583.
La hipoteca, el colegio de los niños, la revisión anual del coche, y ahora me llega el seguro.
Pásate a Berti. Tendrás tu seguro de coche desde solo 180 euros al año, gestionando todo desde el móvil y con el mejor servicio. Vamos, entra en Berti.es y empieza a ahorrar tiempo y dinero en tu seguro.
Qué suerte estar tranquilo. Porque solo durante este mes puedes conducir la gama SUV híbrida y eléctrica de Hyundai desde 19.905 euros, con 4 años de mantenimiento gratis y compromiso de devolución. Financiando con Banco Cetelem hasta el 31 de marzo. Más información en Hyundai.com.
Un motero nace para llegar antes a cualquier sitio. Un mutuero hace lo mismo, pero por menos dinero. Porque motero naces, pero mutuero te haces.
Vente a la Mutua con tu seguro de moto. Te bajamos su precio, sea cual sea. Llama al 91-555-5555. 91-555-5555.
Hazte mutuero. Condiciones en Mutua.es.
Mire, escuche esto.
Está entrando en un hogar protegido por Securitas Direct. Estamos dando aviso a policía.
¿Y esto es lo que oye un ladrón si intenta entrar en mi casa?
Eso es. Los sensores de la alarma lo detectan antes de que entre y envían una alerta inmediata.
Y entonces es cuando actúan desde la central de alarmas, ¿no?
Sí, respondemos en menos de 20 segundos y avisamos a la policía en caso de intrusión.
Protege tu hogar frente a robos y ocupaciones con la alarma de Securitas Direct y llévate la cerradura inteligente gratis. Llama ahora al 900-666-777.
Agarra este coche, agarra esta full. Agarra esta oferta, agárrala tú. Qué ganga, qué precio, me rento un montón. Agárralo, agárralo.
en nuestros centros y web. Más de 40.000 coches vendidos al año nos avalan.
15 días para probar, 1.000 kilómetros para rodar.
COPE Catalunya i Andorra.
Estàs informat.
Dia de dol a Sant Joan de les Abadesses, a Girona, d'on era l'alpinista que ha perdut la vida a Armènia a causa d'una allau. En l'accident va resultar ferit 7 companys més i un va sortir il·lès. Ara tot està pendent de quan hi haurà la repatriació del jove mort i també de l'evolució dels ferits, alguns d'ells veïns de la Seu d'Urgell. Sergi.
Sí, un impacte fort per la capital de l'Alt Urgell, municipi on tothom es coneix, i més els bombers de la localitat, que participen en nombroses oportunitats amb el rescat d'excursionistes en l'alta muntanya. Una excursió conjunta de 8 amants de l'alpinisme que ha acabat en tragèdia. La víctima era veí de la Pobla de Gilet, però vivia des de fa molts anys, com tu molt bé has dit, a Carles, a Sant Joan de les Abadesses, i tenia aquest vincle amb la Seu d'Urgell. L'home va ser sepultat per una llau al cim nord d'Aragats, un volcà extint de més de 4.000 metres a Armènia. Hi anava, doncs, amb 8 companys més, 7 dels quals van resultar ferits. S'han donat a d'alta ja aquest matí a un dels excursionistes, per tant, 2 ja són fora de l'hospital. Els altres ferits continuen ingressats, però tots fora de perill. L'alcalde de la Seu d'Urgell, Joan Barrera, explica l'impacte d'aquest accident pel municipi.
Hi ha 5-6 persones que són de la Seu, hi ha gent molt coneguda d'aquí de la Seu de bombers, hi ha també un bomber voluntari Montferrer, hi ha també doncs, 4 persones de la Unió Excursionista Urgellenca, i en definitiva doncs, persones que havien anat amb alegria a fer una excursió a Armènia i els ha atrapat aquest allau que els ha arrossegat i que per desgràcia doncs, ha hagut aquesta víctima mortal.
Dels 5 ferits que encara continuen hospitalitzats, els més greus tenen fractures, traumatismes i hipotèrmies, però, com dèiem, tots fora de perill, mentre que els casos més lleus es tractaria bàsicament de contusions.
Gràcies, Sergi. El parlo ara del billar. Els entesos de la matèria en aquest esport diuen que està en perill d'extinció, almenys en els locals públics. Els clubs el mantenen viu gràcies a una legió d'incondicionals que mai no en tenen prou. La majoria són jugadors de billar de carambola, 3 boles sobre una taula de més de 2 metres de llarg i un escaig d'ample. Precisió, tècnica, sobretot, calma mental, són la clau per fer el que es diu la carambola. El dia d'avui potser no corre el risc de desaparèixer, però tothom que s'acosti fins a un campionat de billar s'adonarà que el tipus dels jugadors és el d'un home de mitjana edat avançada. El prototip són homes, la majoria de la gent que s'acosta fins als clubs perquè vol jugar al billar, que és perquè ja ho han fet en algun moment de la seva vida. A la localitat de Cervera, a les comarques de Lleida, hi ha molta tradició de jugar això al billar, i ara aposten pel relleu generacional per mantenir aquest costum. I ho fan a través d'una assignatura extraescolar. Ens ha explicat un dels membres del club de billar, que és el Sergi Garriga, i l'ho ha explicat pràcticament tot a la Mar Puerto.
Sí, els dimarts de la tarda el club de billar del casal de Cervera s'omple de joves. Des de mitjans de gener s'han posat en marxa aquestes classes extraescolars gratuïtes amb l'objectiu de fomentar aquest esport entre els més joves i assegurar el relleu d'un esport que té molta tradició a la capital de la Segarra. Ho ha explicat el director esportiu de l'entitat, Sergi Garriga.
El billar que ens dediquem nosaltres, que és el billar francès, el billar de carambola, realment hi ha molts pocs jugadors que juguen, no només a Cervera, sinó a tots els clubs de Catalunya, a estatal, a tot Europa, i això és un problema que ens preocupa, perquè el futur no és una mica negre, diguem, en aquest aspecte.
L'extraescolar s'ha gestionat a través del Pla Educatiu d'Entorn de Cervera, i a partir de les classes, els inscrits tenen accés obert a les instal·lacions, una oportunitat que s'ha convertit també en una eina d'integració social. L'activitat diuen que s'adreça a joves d'entre 12 i 18 anys i de moment ja compten amb 15 alumnes, el que fa que per una estona s'oblidin de les pantalles.
Perquè el billar, clar, és un esport que necessita moltes hores de dedicació. A vegades les recompenses no són immediates i això és bastant complicat avui en dia, que un nan, de fidelitzar amb un nan que s'aficioni i que s'hi enganxi és bastant difícil, perquè més aviat la manera de fer del jovent d'avui en dia és una mica més, va en un altre sentit, de recompensa fàcil, i bueno, és per aquest motiu, i bueno, doncs és això.
El fet de que l'activitat sigui gratuïta permet arribar a tothom. El club va néixer l'any 1968 i és un dels clubs de referència de joc curt. A més, al llarg de la història, Cervera ha estat seu de diversos campionats internacionals i europeus que ara tampoc volen deixar perdre. Un dels alumnes, per cert, també estarà aquesta tarda en el programa de la Linterna de COPE Catalunya i Andorra explicant com se sent davant d'aquest esport, davant del billar, que és tan nou per la seva generació.
Doncs ja ho heu escoltat, a Cervera, a la comarca de la Segarra, a la província de Lleida, estan decidits a trobar relleu generacional a la pràctica del billar, que és un esport que diuen ells que està molt arrelat en aquesta població. El Xavier Santes Masses és professor de billar. Xavier, molt bona tarda.
Hola, bona tarda.
Aviam, explico una mica als nostres oients com va començar doncs, aquestes ganes de trobar relleu generacional a través de posar el billar com a activitat extraescolar. Com va sorgir la iniciativa, Xavier?
Bé, la idea és aquesta. Nosaltres, la gent que som una mica grans, havíem vist els billars a tots els pobles. Tu on anaves, a tot Catalunya, a tot Espanya, a cada poblet, per petit que fos, hi havia un billar i tothom jugava al billar. Tots vam néixer aprenent, els que som grans, aprenent a jugar al billar, que era el que hi havia en aquell moment. De fet, antigament era un joc de bar. Actualment és un esport. I aquest esport, doncs clar, avui en dia funciona amb una sèrie de precisions i amb una sèrie de requisits que el fan molt atractiu. Yeah. I nosaltres vam pensar, coi, el jovent no coneix aquest esport, doncs a veure, traslladem-los i el que nosaltres ens fa moure per jugar a billar, a veure si s'hi enganxen i s'hi han enganxat.
Clar, Xavier, tot i que la cosa costa i és difícil entre els joves, enganxar una cosa com el billar, un esport com el billar, això, els hi torna a enganxar entre els joves? Ho noteu que hi creix l'afició, Xavier?
Doncs mira, inicialment s'hi van apuntar 15 nens i amb els dies que s'hi han apuntat aquests 15 nens han vingut 5 més per això. Realment és una cosa que es desconeix completament. Fixa't que, no sé, nosaltres quan érem petits, com veiem el billar, el veiem com una pel·lícula de gàngsters, no? El veiem a les pel·lícules sí. De gàngsters. I la gent diia, a billar no, que juguen els gàngsters. No. Després quan veus el que és el billar, que és un joc de precisió, sí. Que és un joc de molta concentració, veus que té aquest atractiu, precisament, no? A veure, qui és. No cal ser ni una persona molt àgil ni molt de sinó, una persona amb molta capacitat de concentració i amb molta precisió a l'hora de fer les caramboles. Clar. I això fa que tingui un atractiu interessant per qualsevol tipus de jove.
Xavier, tu dones classes a aquests joves que s'apunten als cursos aquests. Quin perfil tenen aquestes criatures? I suposo que venen completament desorientats de com es juga amb aquest esport, no?
Sí, la gran majoria. Són nois i noies, sí. De 14 a 18 anys, i que no hem vist mai el que és jugar al billar. El billar que coneixem nosaltres, no el billar americà de forats i coses sí. Així, sinó el billar de tres boles, que és el que havíem viscut tota la vida. Mm-hmm. Desconeixen completament. De fet, els hi costa fins i tot força saber com s'agafa el taco o entendre que és una taula climatitzada que està a 32 graus i que té la temperatura controlada, que les boles són d'una forma i d'un material espès perquè siguin aquí igual que a Xina, és a dir, que tinguin unes característiques idèntiques. És difícil de començar a entendre quan hi entres molt atractiu.
Què penses, tu que ets un especialista en la matèria, què penses que han de fer els clubs de billar que hi ha arreu d'Espanya i aquí a Catalunya per atreure més jugadors, Xavier?
Es va fent. Sí. Fixa't, per exemple, una cosa que és atractiva, que és el billar a tres bandes, sí. És una cosa que entra molt pels ulls, està arrelant molt entre els joves. Ara, clar, el billar de joc curt, que és el que juguem més aquí a Lleida i aquí a Catalunya i a València, el billar de joc curt no entra tant. Per què? Perquè és molt més difícil i no és tan atractiu a la vista. És a dir, jugar a tres bandes és molt atractiu de mirar. Mira, aquesta bola passa per aquí, ara va cap allà. Ara, fer 200 caramboles, una darrere l'altra, sense que aquestes boles en baix no estan atractius, és bastant avorrit. Yeah. Que entrar-hi és un joc de precisió apassionant per la gent. I això és el que estan veient aquests joves que venen aquí, que és un joc molt apassionant.
Ja, ets un apassionat, ho noto amb les teves explicacions. Escolta, si el billar fos més atractiu per als mitjans de comunicació, sobretot per les teles, la cosa canviaria, creus o què?
Sí, des de l'obre que sí. De fet, fixa't una cosa, jo també soc periodista i de fet, quan escric articles al diari, molt poques vegades als altres mitjans veus que es donin ressò, entre altres coses, perquè desconeixen el que és el billar. O fins i tot un dels grans diaris de Catalunya va vindre aquí a Cervera a fer un reportatge de billar de joc curt i van sortir 8 pàgines del billar de forat. És a dir, el periodista ni es va molestar en traslladar-se a Cervera per veure què era això del billar. No és fàcil, no és fàcil trobar gent que sàpiguin què és el billar.
Molt bé. Com veus la salut d'aquest esport, ja en la global d'Espanya, i si us centrem més aquí a Catalunya, Xavier? Gol mig ple, gol mig buit...
Jo el veig esperançador, perquè és un joc molt atractiu i que els joves que ho proven després no ho deixen. És a dir, no és una cosa que, mira, he jugat 4 dies i ells no, que s'hi enganxen. Que s'hi enganxin i duren, No sé, per exemple, el cas del Mateu Carbonell, que ha estat campió d'Espanya, que és un noi amb molta... Els que s'hi posen van fins al final i disfruten molt. I ho estàs veient quan vas jugar cap a Barcelona, cap a Lleida, cap a Tarragona, que hi ha joves que estan jugant molt bé, que ho posen amb moltes ganes. Doncs... Jo crec que és una cosa que s'ha d'anar traslladant i que a poc hi va entrar en la gent.
Doncs aquesta tarda a la linterna de Cope Catalunya Andorra escoltarem un d'aquests nois que està fent aquesta activitat extraescolar, es diu Liu, i amb ell parlarà la Montse Rodríguez i li explicarà doncs, bueno, com va ser això d'apuntar-se amb aquesta extraescolar del billar, i sembla ser que li agrada. D'entrada, hem parlat amb el Xavier Santes Masses, que és professor de billar, amb aquesta iniciativa que es du a terme a la localitat de Cervera. Xavier, moltíssimes gràcies i moltíssima sort, eh?
Moltíssimes gràcies a vosaltres per tindre'ns en compte.
COPE Catalunya i Andorra.
Estàs informat. Us oferim ara la notícia Càritas del dia.
Fes-te soci de Càritas. Et necessitem per ajudar les persones en situació de vulnerabilitat, pobresa o exclusió social dels nostres pobles, barris i ciutats. Amb la teva ajuda periòdica i gràcies a l'acció que realitzem voluntaris i professionals, podem seguir amb els més de 350 projectes per a famílies i nens, gent gran, immigrants, entre altres. Amb la teva ajuda farem que aquestes persones se sentin acollides i acompanyades.
Si voleu col·laborar, truqueu al 93 11 27 010. Contacteu al web caritas.barcelona. Atenció al donant @caritas.barcelona.
Si tus paredes pudieran hablar, te dirían:
¡Socorro!
No dejes que tus paredes se deterioren por un problema de humedad. Si con las humedades te las tienes que ver, la solución es Murprotec. Pide tu diagnóstico gratuito en el 900-102-103 o en murprotec.es. Murprotec.
Doncs hem arribat ja a la recta final d'aquest migdia a COPE Catalunya Andorra i com sempre m'acompanya el Joan Ballori. Bona tarda, Joan.
Bona tarda, Carlos.
Amb tu, com ja és habitual, fem un avanç dels esports COPE que arriben puntualíssims a les 3 i 5 de la tarda amb aquell bon gust de boca que va deixar el Barça a la nit davant del Benfica, veritat? I aquell golarro
del va jugar molt bé al Barça, li va guanyar 3-1 al Benfica, 4-1 al global de l'eliminatòria. Els jugadors que li van poder dedicar al doctor Miñarro aquesta classificació pels quarts de final amb dos gols de Rafinha, golaç de Lamine Yamal, i ara el Barça d'estar pendent aquesta tarda de quin serà el seu rival a quarts de final. Surt del vencedor de l'eliminatòria entre el Lille i el Borussia Dortmund, 1-1 al partit d'anada. Aquest partit arrenca aquesta tarda a 6:45. També ahir es va classificar el PSG, que va aconseguir eliminar el Liverpool. El PSG va guanyar 0-1 a Anfield, va igualar l'eliminatòria i es va classificar gràcies al llançament des del punt de penal. També ahir van passar l'Inter i el Bayern de Múnich, i avui la resta, a part d'aquest Lille Borussia Dortmund, avui tenim el derbi madrileny, Atlètic de Madrid Real Madrid a partir de les 9, amb el Real Madrid que porta un avantatge de 2-1, Mbappé, que era dubte, està a la llista de convocats i estarà a l'11 inicial. També avui tenim Arsenal PSV, 7-1 per l'Arsenal del partit d'anada, i Aston Villa Bruges, 1-3 per l'Aston Villa del partit d'anada. El Quique Iglesias ens explicarà quan es pot jugar el Villarreal Espanyol. Ajornat en el seu dia, la federació ha fixat la data del 9 d'abril, però no agrada ni a Espanyol ni a Villarreal, que ara estan d'acord en jugar el dia 27 d'abril. Veurem què diu finalment la federació. I també tenim avui semifinal tornada de la Copa de la Reina. L'eliminatòria està decidida perquè el Barça li va guanyar el Real Madrid 0-5 en el partit de Nadal.
Molt bé, doncs no us perdeu Esports Cope, com cada dia a les 3:05. Gràcies, Joan.
Fins ara.
I nosaltres ho deixem aquí, però seguiu, com no, a la sintonia de Cope Catalunya i Andorra. D'aquí uns segons, ja ho té tot preparat, tot a punt, Pilar García Muñiz, començarà la tarda, i ara seguirà explicant tot el que t'interessa. Adéu-siau.